l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, benvinguts a aquesta nova edició del Tribuna Preferent aquí a Ràdio Sabadell. Una salutació ben forta als qui ja ens estàveu esperant des de fer uns minutets, pujant el comptador de persones connectades, i a tots els qui ens deixareu els vostres comentaris també al chat d'aquest canal de Twitch de Ràdio Sabadell, on ja sabeu que entre tots els participants sortegem productes de marxandatge del Centre d'Esports Sabadell cada setmana. Abans de res, el guanyador de la setmana passada, @sabadellenc, ja ens hem posat en contacte amb ell en privat, així que ja sabeu que podeu participar a aquest chat de Ràdio Sabadell i guanyar aquests productes del Centre d'Esports. Bé, en el terreny esportiu, avui encara estem vivint aquest malson del desenllaç del partit d'ahir del Centre d'Esports Sabadell. No estava sent un bon partit de l'equip d'Antonio Hidalgo, que tot s'ha de dir, va tenir l'efectivitat que no havia tingut altres dies, es va veure amb aquest 2-0 i fins i tot la possibilitat de fer un tercer ben entrada a la segona part, però els últims 20 minuts van ser un autèntic desgavell a la nova Creu Alta. Poseu-li l'etiqueta que vulgueu, però entre el penal, la falta directa i el gol de rebot en el minut 95, doncs es va acabar consumant un autèntic malson, com diem, se'ns va quedar tots plegats cara de babaus. Això va fer que, com fa 14 dies contra el Camp Múrcia, es visquessin escenes de tensió a les portes de la nova Creu Alta en els minuts posteriors al partit, i amb aquesta situació de molta pressió cap a la figura del tècnic Antonio Hidalgo, que ha estat en l'ull de l'huracà en les últimes hores després d'aquesta roda de premsa tan comentada i tan, bé, tan debatida com debatrem avui també aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Hola a tothom, aquí que ens estan dient ja que avui serà divertit, que la cosa està calenteta, doncs sí, sens dubte avui doncs, és moment per començar i per entrar per aquesta qüestió. Agustí Forrellat, què tal, com estàs? Benvingut al Tribuna Preferent.
Molt bé, molt bé, molt content de tornar aquí als estudis i gràcies per convidar-me.
Amb moltes ganes que teníem també de veure't aquí a Ràdio Sabadell després d'una temporada, la passada, en la qual vam haver de fer-ho via Skype, així que sí, encantats.
Molt content.
I també tenim aquí, que s'estrena avui, el Sergi Esterli, que és el president de la penya arlequina de la Plana, que està de celebració, està en aquest desè aniversari, que clar, malauradament, doncs, ha quedat una mica en segon terme, però benvingut Sergi, en parlarem també,
La festa és nostra i la resta ja ho anirem comentant.
Bé, ens hem de posar en marxa després del que va passar ahir, que d'entrada, no sé com us heu llevat avui, o com vau marxar ahir de la nova Creu Alta, quin cos teniu després del que es va viure, el 2-0 o el 2-3 en 20 minuts?
Bueno, a mi personalment, clar, em va deixar molt, molt fotut. Jo creia que era un partit que podríem treure fàcil. Amb el 2-0 és més fàcil que ells estirin a l'atac i tu con un contraatac els hi puguis fer el tercer. Ells també s'havien posat nerviosos, no sabien com entrar-nos. Nosaltres estàvem més o menys ben ordenats al darrere. I bueno, la sorpresa va ser el penal, que per mi va ser un penal bastant absurd de l'Aleix Coc, i això ens va fer començar a tremolar les cames a tots plegats, i ja veies a venir, que ells anaven apretant, que tu anaves posant al darrere, i bueno, al final doncs, els nervis fan una mala passada, ells també tenen un molt bon gol, tot s'ha de dir de falta, que és impressionant, vull dir, no hi ha res a dir, i després aquesta última jugada és gràcia del Jacobo, que per cert va fer un gran partit, i pobre, no es mereixia un final així.
I que venia de passar una molt mala nit. A més,
sí, l'Hidalgo va dir això i per mi va fer un partidàs, perquè realment és un dels jugadors que més en forma està.
Un descobriment, sens dubte, com a davanter centre. Sergi, tu amb quin cos també vens avui aquí?
No, amb el mateix d'ahir. No, encara no ens hem refet, però com és una situació que anem aportant i estem acostumats a aquests disgustos, com qui diu, els portem de la millor manera que sabem. Clar, però no treu que ahir et puguis arribar a emprenyar. Però bueno, nosaltres és estar amb el club i allà estarem, ho hem demostrat i t'emprenyen altres coses, però ara no venen a to.
Al final, esportivament, veníem d'aquest triomf a Cornellà, que havia estat un bàlsam, i clar, el que va passar ahir és que és un altre pas enrere, perquè al final tornes a zona de descens, perds contra un rival directe, ara mateix és la realitat del Sabadell, no l'amagarem. Evidentment és un pas enrere que fa l'equip.
A mi em va molt disgustar. El que més em va disgustar de la nit va ser la roda de premsa d'Antoni Hidalgo, perquè jo crec que és un molt bon entrenador i crec que tots li tenim molt apreci per tot el que ha fet pel Sabadell. És una persona molt arlequinada. I després la roda de premsa, suposo que per la tensió que porta, pels nervis, per la situació actual, jo crec que perd una mica els papers donant la culpa a la gent i fent-nos retrets a totes les persones que estàvem a la grada en aquell moment, que estem nerviosos també, que volem el millor pel Sabadell. I hi ha hagut moments, vam haver moments durant la tarda, que jo que estic en una posició, no daré les banquetes, però a prop a tribuna, que socis i companys meus d'aventures allà a la tribuna, vam fer algun retret a l'Hidalgo i l'Hidalgo es va girar més d'un cop assenyalant que la gent no li digués coses. I el vaig veure molt nerviós, molt atabalat, molt pendent de lo que li deien, de la grada. Més d'un cop s'amagava dins de la banqueta perquè sentia coses que no li agradaven. I penso que no va estar del tot concentrat en el partit. I per mi va cometre certes errades, que jo crec que són errades de falta de concentració. Amb els canvis per mi no va estar encertat. Bueno, m'estic passant moltes pantalles, però penso que...
Tira.
No, em refereixo que les males sensacions, més que pel resultat, pel partit i per el que pot acabar sent el Sabadell aquesta temporada, és per com vaig veure l'Hidalgo, i a mi em dol personalment que ell ens retregui als aficionats que no estem al seu costat, no? I jo quedo més trist per aquesta roda de premsa que pel resultat en si, el partit, que per mi va ser una pila de mala sort, pel penal, per la falta, pel gol al final, que això pot passar en un partit, però em va saber greu com ell ens ho va transmetre als socis, no?
Ja que has tret el tema de la roda de premsa i que el Roger Benet ha fet una selecció dels moments que han causat segurament doncs més enrenou en les últimes hores, els escoltem també aquí al tribuna preferent.
És una situació difícil, també jo crec que hi ha moltíssima gent que ja tampoc li agrada gens res del que fem o del que faig. És una sensació que tinc des de la banqueta, dona igual que guanyis 2-0, demanen una cosa, si vas perdent demanen el següent, que és la realitat i és la sensació aquesta que no agrada, da igual, dona igual el que fem, com ho fem, com ho faci, només si guanyés perquè l'altre dia van guanyar perquè sí, perquè van tenir una mica de sort i perquè van competir, res més. És aquesta sensació que hi ha.
Per la situació que tenim que anem arrastrant, ho anem arrastrant tots des de l'any passat, no és nou això, la sensació que això és una merda, que res no val, que el que tenim no... Ho comparem amb el que teníem l'any passat, com ja no ho tenim i no estem al món del futbol professional, doncs això és una puta merda tot, bueno, no sé. No m'agradi l'ambient, no, perquè és una situació en la que és la sensació de desgast, que no agrada res. No agrada res del que fem, com ho fem, perquè si juguem de 3, perquè si juguem de 4, si fiquem aquest, si no fiquem l'altre, que si un davanter, que si dos, sense davanter... És la sensació aquesta que ho té i que gasta moltíssim.
No, però és una situació que es veu en la meva figura i la del Manza. És així, és una realitat. Hi ha moltíssima gent que no li agrada, però no li agrada gens del que fem. I molta gent no li agrada gens des del primer dia. Des del primer dia, Si no, escolta alguns dels que tinc al darrere, Gens. I al costat de la meva família, gens. Però és igual, Guanyis, perdis, dona igual. No agrada. Bueno, jo estic aquí per treballar. Que continuaré treballant, segur. Que el club decideixi una altra cosa i ha de venir una altra. Ostres, doncs que vingui una altra. Millor una altra. Una altra ho farà molt millor que jo. Doncs no ho sé. No sé. Però aquesta és una realitat que hi ha. Què passa? Que més o menys, han anat bé les coses. Ara, quan han anat molt malament, tots els dies. Bueno, és lo normal? No ho sé. Però que això és una realitat, si estàs per aquí, per l'estadi, segur.
Som-hi. Doncs hem escoltat algun dels moments destacats d'aquesta roda de premsa d'Antonio Hidalgo. Alguns comentaris que hem rebut aquí, per exemple, seria molt injust fotre fora Hidalgo, és culpa dels jugadors, Hidalgo és el millor entrenador que hem tingut fa molts anys, Hidalgo fora ja, Hidalgo no sap que existeix al mig del camp, pilotes amunt com amb Saligrat, ha perdut els papers Manza i ell, game over, el Jordi diu que aquestes declaracions seran el pas clau per la seva marxa, bé, si estàs per treballar, treballa, deixa estar la gent, hi ha molta indignació al voltant d'aquestes paraules. Sergi.
L'excusa no pot ser les paraules de la tribuna, perquè al final de comptes la figura de l'Hidalgo, ell diu des del primer dia ha estat com en debat de si no li agrada el joc, si... Al final la discussió sempre hi és. Pots estar d'acord amb les decisions de l'entrenador. De fet, l'entrenador al centre d'esports sempre està criticat. Sempre. Sempre hi haurà qui no li agradarà. Ho manifestarem d'una manera o d'una altra. Per desgràcia dels equips que venen a jugar a la Creu Alta, sempre hi ha afició del Sabadell, tant si venen aquí com si anem a fora, i és una de les joies que tenim al nostre club. Clar, si el nostre propi entrenador no li agrada que el soci, que el té darrere, ahir potser d'una manera molt exagerada, crida contra seu. A veure, jo estic al Gol Nord, allà sempre es crida contra el porter que tens a davant, i el porter tapa les orelles i fa la seva feina. Llavors, ell pot estar molt cremat, ho entenc, però portem una temporada molt dolenta, i crec que el soci també és molt aficionat, inclús, perquè Sabadell té socis i té aficionats, i socis que són aficionats, tot plegat. Tens la dreta, almenys, tens el dret a expressar aquest sens, igual que ell té el dret a expressar-ho a la roda de premsa. Però, clar, potser no és afortunat dirigint-se amb la situació que estem, en comptes d'oferir una explicació que ell pugui trobar més o menys lògica, que regui d'aquesta manera tan bèstia contra els aficionats. Sempre des d'un punt de vista personal, sense representar ningú ni res.
No, després parlarem també del paper de les penyes, perquè ha estat tema de conversa en el dia d'avui. Em quedo també, per exemple, aquí el Francesc diu que la roda de premsa d'Hidalgo és desafortunada, però si dos dels tres últims entrenadors acaben amb un discurs similar vers l'afició, tenim un problema. Diu que no és una situació habitual. Jo em quedo també amb algunes de les paraules claus que escoltàvem ara, com per exemple, que és una situació que ve arrossegada de l'any passat, i parla també de desgast. Desgast, evidentment, afició Hidalgo, o part de l'afició, vers Hidalgo...
És que és un tema que jo parlo sempre amb els meus companys d'arlequinats, de Seient i del club d'allà Creu Alta, que són molts socis del Sabadell. Parlem moltes vegades de que el Sabadell és un club molt gran, més del que ens pensem. D'acord que van 4.000 persones al camp, 3.000, 2.000, però el Sabadell el segueix moltíssima gent. L'entrenador té molta pressió, perquè el Sabadell és un club molt gran. Llavors, els entrenadors dels grans clubs sempre tenen molta pressió. L'entrenador del Barça té més pressió que ningú, però l'entrenador del Sabadell també. L'entrenador de saber està per damunt de totes aquestes consideracions. També t'haig de dir que a l'Hidalgo se li va retreure que a la segona part no sapigués moure les fitxes correctament. Crec que, personalment, l'entrenador de San Fernando va estar més encertat, treu defenses, va a l'atac, va per totes, va perdent 2-0, i Hidalgo no sap com moure les fitxes. Posa un altre central, el posa de mig centre, reforça la defensa, tots a darrere i a veure si aguantem. No, aprofita que ells estan jugant amb menys defenses, posa un davanter, intenta trencar les seves defenses i acabar 3-0 i ja s'ha acabat el partit. Però jo el vaig veure molt dubtós, molt nerviós, molt pendent de coses que no havia d'estar, i penso que Hidalgo també necessita una ajuda a la banqueta. No ho dic pel segon entrenador, que no tinc res a dir, però crec que el Juvenal hauria d'estar a la banqueta i no l'agrada. I des d'aquí torno a preguntar què fa el Juvenal a la grada i no a la banqueta. Ja em poden dir el tema del curs d'entrenador, però el Juvenal és 50% de la direcció de l'equip. Perquè Juvenal no està a la banqueta quan és una persona que per mi és molt, molt, molt vàlida i un gran complement per l'Hidalgo. Hauria d'estar ajudant-lo a la banqueta, posant la tranquil·litat necessària. Aquí ja deixo molts temes i endavant.
El tema de Juvenal ho hem dit més d'un cop i tu mateix ho deies, sí. És una qüestió de titulació, per la qual encara no pot estar a la banqueta del centre d'esports.
Però en quin moment es resoldrà això? Som un club professional, necessitem la gent en els seus llocs adequats. Vull dir, penso que Hidalgo necessita algú que el Juvenal que és un gran contrapunt de l'Hidalgo, perquè és una persona molt més sensata i més tranquil·la. Hidalgo és una persona més d'acord, més d'ànima, i necessita algú al costat que sàpiga fer-li, en aquest sentit, ajudar-lo, no?
Comentaris que ens arriben. Per exemple, ens deien per aquí, la veritat és que jo sempre li he tingut confiança, però ahir penso que va cometre molts errors, cert, i producte de nervis, probablement. Ara ja tinc dubtes de què fer. Noms de possibles substituts, fins i tot, que apareixen per aquí al xat: García Pimienta, Manix Mandiola. El Miquel ens comentava per aquí el tema de les declaracions que anaven dirigides cap al grup d'animació dels Honor. Jo interpreto, i de fet ho comentava amb Agustí, que fins i tot crec que anava més pels comentaris que rebia des de darrere la seva família, que estava també a la tribuna, no? Perquè em deies que ho vas copsar, no?
Jo al meu voltant se li va fer un retret a l'Hidalgo, jo li vaig fer un retret sempre amb educació, demanant que els canvis que va fer davant els hagués fet abans. Jo crec que ningú li va faltar respecte, almenys al meu voltant, però sí que se li dirigeixen, perquè vam veure l'Hidalgo que no controlava la situació, quan l'Hidalgo per mi és un molt bon entrenador, però estava molt descontrolat al banquet. Jo, que també estic en el món de l'esport, els entrenadors a les banquetes del bàsquet, que és el meu club on estic, però en tots els esports, encara que estiguin com flams, han de demostrar enteresa. Han de ser capaços de transmetre a l'equip tranquil·litat. I quan l'equip contrari t'estava assallant, tu has de ser el més tranquil que ningú i transmetre això a l'equip. I que l'equip no es tiri enrere. I canviar un davanter per un altre, o posar-ne dos i tirar l'equip endavant i obrir-lo. Però bueno, això són errors que pot cometre per l'estat de nervis en què vivim tots. Ho puc disculpar. Però per mi, tècnicament, hi ha un greu error. I ella, a la roda de premsa, no parla en cap moment del partit, parla d'altres coses.
El Pol ens deia per aquí que el problema és que el canvi de dinàmica després del descens no s'aprecia i es veuen certs trets de similitud amb la temporada passada. Per aquí també Airo Nuri, bona tarda, la primera per bé, la segona a balonazo. El Javi, massa nerviosisme, però també molta gent li desespera la situació. El míster ha patat i ja està cremat, però aquí és on s'ha de ser professional. El José Antonio Martín Utrera, si Néstor marca la que vam tenir, res d'això hauria passat. Ara també entrarem en el capítol dels jugadors, perquè hi ha situacions, doncs, com veiem ahir, que fan mal. I també ens diu aquí Castellarna: si penseu que portant un altre entrenador canviarà tot, ens equivoquem. Mireu el que va passar el 2005, repeteixo, el 90% el té la culpa als jugadors. Bé, comentaris per tots els gustos, Evidentment, doncs hi ha molta sensació d'estar cremats, d'estar desgastats en les últimes hores, però hi ha opinions per tots els gustos. El que està clar és que ahir el Sabadell, doncs, és molt pràctica la primera meitat, però clar, una altra vegada torna a fallar en aquells moments claus. L'ocasió que té Néstor per fer el 3-2 és clamorosa.
Bueno, són els finals de partit que sempre, no sé, no és la primera vegada que ens passa, que arribem al final del partit i a l'últim moment ens empaten, perdem, ens guanyen. No sé, és un resultat que portem arrossegant durant molt temps. Clar, i estem, això, jo com a mínim contra això ja estava vacunat, però clar, és la reiteració. Llavors, entenc que crea entre el grup de jugadors, entrenador i afició un divorci, que és que jo penso que els jugadors van per una banda, l'entrenador va per una altra, perquè potser està que el fet l'entrenador no transmet aquesta calma o aquesta confiança als jugadors. No sé on està l'error, perquè jo no sóc entrenador. Jo sóc l'aficionat, que el que vull és que el meu equip guanyi. A vegades puc entendre que no es guanyi. Hem estat, amb tots els anys que fa que seguim el club, hem tingut derrotes molt, molt, molt greus. Però quan veus aquest divorci, que veus que tens la sensació que hi ha jugadors que van per la seva banda, l'entrenador ha dit clarament que ell va per la seva banda, i l'afició, hi ha tot aquest enrenou, dius, ostres, on m'he anat a ficar? Normalment, quan les coses van bé, jo crec que l'afició del Sabadell és molt complicada. Perquè dius, ostres, n'hi ha uns que sempre ho veiem tot, ostres, visc el club, visc endavant, encara que perdem, i sempre trobes el que et diu, no, és que Sabadell sempre perd. Bueno, però perdem amb orgull, i són els nostres colors i ens els estimem. I escolta, i si hem d'estar una temporada segona o a primera de la federació, escolta, m'és igual, jo seguiré anant. Hem estat amb el Sabadell a tercera, hem estat amb el Sabadell a segona, vull dir, jo sóc el primer que me n'alegro de poder seguir l'equip, però quan veus aquestes situacions, i a més que no sé per on agafar-la. En canviar l'entrenador no crec que sigui la solució. Canviar els jugadors tampoc els podem canviar. i canviar l'afició no la canviarem.
Jo personalment crec que l'equip està mal configurat. Crec que Hidalgo no confia en els dos davanters que té, perquè realment són dos jugadors bastant limitats. El Folk, que havia de ser l'estrella al mig del camp, està lesionat i no sabem si el tornarem a veure jugar. El porter estrella, que fitxes del Badajoz, no juga perquè no està molt encertat i no sé si és un tema de qualitat o que realment s'ha d'adaptar al grup. Crec que Hidalgo no confia en molts dels jugadors que té actualment. No sé qui va configurar la plantilla, si entre l'Hidalgo o el Manzanera o només el Manzanera. Crec que l'equip està molt descompensat i mal fet. Aquest any que t'havies de quedar tres jugadors molt implicats a l'equip, com Capó, per exemple, o com Edgar, a Josu no te'ls quedes, l'any que puges no tenen nivell de segona, te'ls quedes, per mi encerta la directiva a fer fora Manzanera, que per mi és el principal culpable, però jo no sé si Hidalgo també va configurar aquesta plantilla i en forma part. Però la veritat és que ell no confia en la meitat de la plantilla. Fa jugar els que realment confia, però els dos davanters centres no juguen perquè no hi confia. Perquè les que tenen, les foten fora, les foten al pal o ni tan sols les rematen. Jo penso que l'equip està mal configurat. Si arribem al Nadal amb Hidalgo, que podria ser una opció, la gran opció que té el Sabadell és canviar jugadors i canviar cartes al mercat d'hivern. No sé si aquesta opció és molt clara, però jo la veig fàcil. Agafes un director esportiu i fas tots els canvis que l'entrenador et demani, que segur que em vol fer canviar molts. I en aquest cas Hidalgo potser també hauria de parlar i dir, mira, és que tinc 5 tios que jo no els vull i me'ls han col·locat aquí i però clar, no ho pot fer perquè ell és professional.
És difícil, un missatge
sí,
com aquest.
Sí, sí, sí. No, però ell potser que es quedaria tan ample i diria, mira, escolta tu, el Gavarri i el Caxe no són els davanters que jo vull i espero que al mercat d'hivern me'n portin dos i aquests dos els tornin cap a casa. Doncs mira, potser la gent començaria a connectar, però jo penso que Hidalgo fa el que pot amb el que té. Però també penso que ha perdut els papers i que això també ho transmet al grup.
A més, ha de ser conscient que la situació no millorarà. O sigui, la situació amb el punt que està l'afició i estan els jugadors, o algú hi posa remei...
Victòries.
Clar, bueno, victòries
sempre és el bàlsam. S'enganxa que... una bona dinàmica?
Sí.
O...
sí, però clar, és que jo no la veig.
Si guanyem llavors... un parell de partits i arribem al Nadal, jo penso que no sé si hi haurà l'opció o no, això ens ho han d'explicar, hi haurà canvis. I si hi ha canvis i canvies algunes peces i les millores, l'equip pot millorar molt. Però jo crec que aquest equip val molts diners i que hi ha jugadors que no tenen la qualitat suficient. Però és una opinió personal, evidentment, eh? Però penso que Hidalgo no ho diu, però jo crec que si no juga Caxe i Gavarres perquè realment no els veu capaços. O sigui, porten 0 gols els dos davanters. Porten més gols els defenses que els davanters. Vull dir, realment... I el segon porter acaba sent titular quan el teu porter arriba amb Vítola de porter de gran categoria. I tu el veus de porter i dius, mare meva...
És el que ens passa sempre. Comencem la temporada dient que tenim un equip aquest any de figures i que ens agrada i que està ben configurat i al cap de 3 jornades...
Però no és veritat que tenim un equip de figures.
No, bueno, és el que...
El Jacobo el veig el dia de la pretemporada a les pistes jugant...
A l'Europa.
A l'Europa, i el Jacobo anava amb un germà i vam dir, aquest jugador té qualitat. I pum, i el veus com jugar i veus com... Vale, però veus el Gavarre, el primer dia que surt, que als 10 minuts es lesiona, que corre allà pel camp com si fos una llebre boja, i dius, aquest jugador hem fitxat, mare de Déu. Uh-huh. Vull dir, de seguida es veu la qualitat d'un jugador. Jo crec que la plantilla no té la qualitat que se li suposa amb el pressupost que té.
Ja. Més comentaris, que se'ns acumula la feina per aquí i està molt intens el xat avui i molt interessant, eh? Gràcies a tots pels comentaris. Ens deia, per exemple, Litoxir, la pressió que posem a l'entrenador, junta i jugadors és totalment desmesurada. Entenc què vol dir aquí, que som un equip de primera ref i ens comportem com si fóssim equip de Champions. Segurament el problema el tenim més a l'entorn, diu, que no pas a la banqueta. El Francesc, en la darrera dècada només hem fet 2 canvis d'entrenador que van acabar bé. Olmo, una temporada, Hidalgo, compta amb els canvis. El Marc deia que el comodí d'haver pujat queda neutralitzat amb el descens i aquesta mala ratxa continua en caiguda lliure. Gestió esportiva nefasta dels responsables. Ens parlaven aquí també, per exemple, que hi havia 0 autocrítica per part d'Hidalgo en les seves paraules. I bé, doncs també, per exemple, això, parlàveu del tema dels davanters, el problema és portar 2 davanters i no apostar-ne per cap. Gent que demana, doncs això, que necessitem un revulsiu. El Francesc deia també que en el mercat d'hivern només pots aconseguir el que ningú vol, que no solucionarem res buscant fora. Tema de la planificació esportiva, l'Edu ens deia, moment molt complicat, d'una possible segona victòria hem passat a l'infern i en descens. Ahir vaig sortir més trist que el dia del descens a Miranda. Parlant de Guza, el Mikel no li va convèncer massa l'actuació de Guza. Bé, opinions, com diem, per tots els gustos. Us volia preguntar també, abans de passar el tema del... d'aquí una estoneta, d'acabar de rodonir tot plegat, del tema del futbol base, que hi va ser, sens dubte, la millor de les notícies, segurament, aquesta presentació del futbol base, i veure l'estat en el qual es troba el Sabadell B, el Juvenil A, també un equip estimadíssim com és el Sabadell Inclusiu. Però us volia preguntar pel l'actualitat d'avui, aquests comunicats que de fet els tenia preparats per aquí el Roger Benet, de dues penyes, els Honor i els Walking, que demanaven doncs solucions a aquesta, doncs, poseu-li l'etiqueta que vulgueu, mala ratxa, situació de tensió envers la figura de l'entrenador. Començo per tu, Sergi, com a president d'una penya del Centre d'Esport Sabadell, com veus aquesta situació?
Jo, si... Mira, no he llegit els comunicats, perquè me n'he assabentat aquesta tarda. Són comunicats que fan altres penyes i entenc com els fan i per què els emeten, però no em toca a mi valorar-los. Perdona, que és que sense haver-los llegit...
No,
això,
cap problema.
T'ho agrairé, eh?
Tu, Agustí, els has pogut fer una
ullada? Jo crec que l'Hidalgo es fica en un jardí quan la roda de premsa ataca l'aficionat perquè ha sigut crític. L'afició del Sabadell va estar tot el partit animant, aplaudint fins a l'últim minut. Ens empaten i encara aplaudim i animem. I ell després ens retreu que el critiquem o que li diem comentaris o qualsevol cosa. Ell s'equivoca amb això. Ell ha de respectar l'afició del Sabadell sempre i que, com diu ell sempre, l'afició pot expressar-se sempre com vulgui. Evidentment, zero insults, jo no en vaig sentir cap, però que ell ens retreu a nosaltres que l'apretem massa i que el que hem de fer és animar sempre, passi el que passi, d'acord? Però ell també ha d'entendre lo frustrada que està l'afició, una afició que aquest any estava molt il·lusionada, que som 5.000 socis, que socialment el Sabadell està a tope i que realment té més seguidors que mai, i això també té un preu. Vol dir que tu has de respondre davant dels seguidors els dies de partit. I penso que Hidalgo li està portant massa la pressió. Fa dies que el veig molt trist a les rodes de premsa, que li falta la xispa, que el veig poc motivat, i jo no sé realment què l'ha portat a atacar els seus socis i aficionats, perquè és que són l'ànima del Sabadell. El Sabadell és això, és la seva gent, la seva afició, no?
Però és la reiteració, és una situació que no hem aixecat. Des que vam baixar de segona, inclús la temporada de segona ha sigut molt dura. Se'ns ha fet molt llarga la temporada de segona. I el fet de baixar era el destí obvi que portàvem segons tot.
És que aquests partits de l'Hidalgo, de derrotes al final, n'hem vist molts.
Clar.
I la gent està molt cremada amb aquest tema. Hi ha molts condicionants en aquest partit, ja ho he dit abans, però crec que la gent està cansada de perdre al final sempre, saps? I que això esgota mentalment a l'aficionat i que el que volem és el millor pel Sabadell. I que jo, de veritat, no soc de les persones que demano el cap de l'Hidalgo perquè no ho he fet mai. Jo responsabilitzava al 100% el director esportiu. Però penso que si ell no està en cor de continuar en el Sabadell, el que ha de fer, una de dues, o canviar el xip o presentar la dimissió, perquè si tu no et veus capaç de tirar el vaixell endavant, el que has de fer és plegar i deixar passar a una altra persona.
Ahir, en calent, molta gent demana el cap de l'Hidalgo. Avui, en fred, penses, home...
Avui també,
Sí, ja.
Avui també.
Ja me'n faig càrrec. Però, bueno, avui jo penso... Ostres, jo avui el que hagués agraït, per part del club, o per part de l'Hidalgo, una explicació, algo per intentar estabilitzar els ànims. I, a veure, no, si només tenim... Si fins ara no s'ha pres cap decisió, és perquè la Junta confia en Hidalgo. I veuen un projecte, i veuen una explicació, algú sap alguna que nosaltres no sabem, que hi ha un projecte o hi ha una iniciativa, o simplement...
Jo crec que la Junta Directiva està esperant a anunciar un nou director esportiu, que espero que tard o d'hora l'anunciï, i que aquest nou director esportiu prengui les decisions al mercat d'hivern, i si vol aquest entrenador o no. Però ells comptaven això, doncs esperar-se fins a l'hivern per poder fer rullar tot això, i aquestes derrotes fan avançar els esdeveniments. I jo penso, actualment, el president Esteve Calzada i la seva Junta, que per mi són una gran sort tenir-los portant el Sabadell, que són uns grans gestors de club, que crec que prenen molt bones decisions. En aquest sentit, crec que els supera aquesta situació. Perquè Hidalgo és una bona persona, una persona de club, que dedica moltes hores, que estan moltes hores junts, i penso que els hi costa molt prendre aquesta decisió. Jo que estic en un club de bàsquet, mi fer fora un entrenador que millor crescut amb ell, per mi és que em dona l'ànima. Jo faria el possible abans de fer-lo fora. I entenc que hem conviscut moltíssims anys junts amb la directiva actual i els ha donat moltes coses positives. I és molt difícil fer-lo fora, gairebé és un company de viatge, no?
Però llavors pren decisions cap a l'altra banda. No arri... és que el pas que anem, arribarem a... se'ns ajuntarà Nadal, se'ns ajuntarà tot, arribarem al mercat de Nadal, al mercat d'hivern, i trobaràs que segueixes sense director esportiu.
Això no sé si hi ha alguna novetat o hi ha algú que... el tema del director esportiu, hi ha alguna novetat?
Ja vam comentar que aniria per llarg, el tema del director esportiu. No serà d'un dia per l'altre, perquè es vol mirar amb lupa aquesta figura, i fins on jo sé no s'esperen novetats imminents. A partir d'aquí, veurem què depara el futur. Ni que sigui per resumir-ho, Sergi, hem fet un parell de piulades també a Ràdio Sabadell al voltant d'aquests comunicats. Els Honor demanaven a la directiva del Sabadell prendre decisions professionals a l'alçada que la situació requereix, i lamentaven les paraules d'Antoni Hidalgo en un discurs, deien, poc professional i mancat d'objectivitat tècnica. I els The Walking també emetien aquesta nota posteriorment, demanant que Antoni Hidalgo no continuï al capdavant del Sabadell. Deia que això, el comunicat deia textualment, això no pot seguir ni un dia més així, i lamentaven les paraules en roda de premsa. Molts comentaris per aquí també que ens estan arribant. Per exemple, el Raúl Chao parlava sobretot també d'inoperància de la directiva. Deia que si s'hagués destituït Hidalgo al juny s'hauria anat per la porta gran, ara és una altra cosa. Deien alguns també que molt aficionat no hauria renovat, el Farqui deia, molt aficionat no hauria renovat l'Hidalgo després del descens, i ara motiu que es demani segueix la tònica de l'any passat, d'enviar a la banqueta els jugadors que estan empenyent l'equip i treu persones que ho han perdudes al camp. L'Albert diu, a vegades tinc la sensació que Hidalgo està per sobre del club i això és molt perillós. Deia també, per exemple, el Castellarna, que amb aquests comunicats, per posar-hi el contrapunt, que amb aquests comunicats de les penyes i aquesta pressió, al final Calzada i companys marxaran i veurem qui és el guapo de la ciutat que ve a posar calés, que no vindrà cap i tornarem a patir i molt. Teniu algun comentari més? O per afegir, o ens prenem un petit descans d'això i després ja, si de cas, ho reprenem pensant en el Castilla.
Sí, jo només comentar temes de jugadors, que per mi també una de les claus del partit ahir és el mig centre. Crec que Facundo estava fent uns partits boníssims, per mi és la clau, i Boniquet està en molt, molt baixa forma i per mi és la clau, que no tenia ahir un mig del camp com el que hem tingut els últims partits.
Facu, recordem, tornarà a Valdebebas aquest cap de setmana després de complir el partit de sanció. Bé, abans de saludar el nostre pròxim protagonista, ja sabeu, ara passen 4 minuts de les 8. La setmana passada vam encetar aquest sorteig casolà de Telepizza, de trucar a Telepizza. Com cada dilluns, sortegem aquí al Tribuna Preferent un menú entre tots els qui participeu, responem la pregunta que hem llançat avui al canal de Twitter de Ràdio Sabadell. Com valoràveu el desgavell que vam viure ahir a la nova Creu Alta? Entre tots els participants, insistim, menú Telepizza, que a més et portem a casa. I molt important, perquè algunes respostes no ho he vist aquesta setmana, sobretot molt important, de cara al dilluns que ve, apunteu @telepizza_es, mencionar a @telepizza_es i també etiqueta TP946 per optar a aquests sorteig. De Telepizza, recordeu que a més teniu les noves Veggies, 3 varietats de telepizzas amb ingredients 100% vegetals i amb tot el gust de les telepizzas de sempre. Tasta-les ja amb el 2x1 i ja ho saps que a Telepizza estem molt, però que molt bons, doblement bons. I ara us demanaré, és aquell moment que us demano, tinc aquí la llista, no us l'ensenyaré perquè per no condicionar, de totes les respostes que hem rebut avui, i va, Sergi, que tinc més a prop, et demano un número de l'1 al 7.
4.
El 4, doncs mira, per comprovar-ho, Jordi Vila, aquí tenim...
Jordi Vila, -18.
Doncs el Jordi Vila, que és el guanyador del sorteig d'aquesta setmana, que ens deia moltes coses a canviar, i seguim en una molt mala dinàmica. Difícil trobar un únic culpable després del desastre de la segona part. La falta d'actitud i la deixadesa de l'equip en molts moments és preocupant. Per tant, l'opinió del Jordi, felicitats per aquest premi de Telepizza. Nosaltres el que hem de fer ara és saludar el nostre protagonista via Skype d'avui, el director general del Futbol Base del Centre d'Esport Sabadell, Alberto Pobre. Alberto, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau, què tal, com esteu?
Perquè una de les notícies, una de les millors notícies d'ahir, sens dubte, va ser la prèvia, veure aquesta presentació del futbol base, aquesta fotografia de família que us vau fer a la Gradalino, tros de presentació.
Sí, la veritat que va anar molt bé. Sempre organitzar un event d'aquest tipus, com ja vam veure, no? Som 800 jugadors i jugadores aquest any, el volum no para de créixer. La família Blaquinada pues, cada cop és més i més gran i realment era un repte poder organitzar això abans d'un partit del primer equip, que al final era el gran objectiu, aconseguir representar la grada Lino i que a més aquesta grada pues, fos un motor al partit com crec que va ser. Realment es va donar tot el que s'havia de donar abans perfecte i bueno, pues, el partit del primer equip va tenir una bona part que ens va ajudar. Evidentment, al final no va ser el desitjat, però crec que vam representar, no?, aquesta gran família que som el club, que som el futbol base, representada, com deia, doncs, per 800 jugadors i jugadores, 52 equips que realment doncs, han de ser el nostre orgull.
Al final, Alberto, si ens diuen fa uns anys que el Centre d'Esport Sabadell, que tenia el futbol base amb una empresa externalitzada, estaria en aquesta situació al cap de poquet, no ens ho creiem.
És complicat, eh? És complicat perquè al final nosaltres quan entrem a gestionar el futbol base doncs ens trobem una situació complicada. Realment hem començat a créixer molt ràpid i a sobre en 2 anys de pandèmia que dificulten encara molt més, no?, poder fer una bona gestió i realment no podem queixar-nos res. Han sigut 2 anys bastant bons, estem posant el futbol base del Sabadell on crec que l'havíem de posar i realment pues hem fet un pas endavant molt gran en totes les categories i crec que això, no?, pues es reflecteix amb la massa que teníem ahir, que reflexa el club i que està representant l'equip a les millors categories, per fi.
Per on passen els objectius de futur d'aquest futbol base del Centre d'Esport Sabadell?
Bueno, ara mateix crec que la prioritat després d'un creixement tan gran és aconseguir estabilitzar aquesta situació. Crec que hem aconseguit créixer amb volum de jugadors i jugadores, sobretot amb la part del femení, que aquest any pues hem fet 4 equips nous i que realment és molt important per tornar a una part del club que sempre ha sigut vital, vale? I després, per una altra banda, pues, tenim la part de tenir equips en màximes categories assolides totes de cop i que és molt difícil de mantenir. Volem mantenir aquesta via esportiva el més alt possible, bàsicament per poder aconseguir l'objectiu de tothom, no?, que és que aquests jugadors que estan representant el club al futbol base puguin arribar al primer equip, que al final és per el que treballem tots els que estem aquí ara mateix a Olímpia. I bueno, pues aquest és el fet principal, continuar fent créixer el futbol femení, fer que els jugadors de la base tinguin un objectiu clar, que és arribar a la nova Creu Alta i poder representar el club, i continuar fent créixer aquesta àrea tan important per nosaltres, que és el més inclusiu, que ja es va veure ahir que mou masses i que va ser la part que més ens va emocionar, potser, a la presentació, aixecant a tota la grada.
Totalment. El moment més emotiu d'aquesta presentació del futbol base. Vaig acabant, Alberto, et pregunto també per dos noms propis. El primer, el Sabadell B, que està fent un inici de temporada absolutament espectacular a segona catalana. No sé si ja l'objectiu és recuperar després d'uns anys l'estatus de primera catalana, i sobretot amb aquesta sensació que se li està donant sortida també als jugadors que venien del juvenil del Centre d'Esports, cas dels Vargas, Pere Belmonte Júnior i companyia.
Sí, per nosaltres és vital que al final puguem generar aquesta escala que ens pugui permetre rodar els jugadors que venen de màximes categories de la base, que puguin fer uns primers anys d'amateur a una categoria competitiva que es permeti facilitar el salt al primer equip. Evidentment és un objectiu importantíssim. Des que vam assumir aquesta gestió, pues l'equip ha anat creixent, no ha pogut competir perquè l'any passat la segona catalana va ser l'única categoria que no va competir, i realment han començat la lliga molt i molt bé, demostrant el gran nivell que hi ha i plena confiança en que continuaran aquesta feina i, i tant de bo puguem aconseguir l'objectiu de tornar a primera catalana, que és vital per fer aquest salt, no?, de juvenil divisió d'honor i poder continuar la formació de jugadors.
I el juvenil A, tres quarts del mateix, eh? Està fent un tros de temporada a divisió d'honor, en una temporada amb canvi d'entrenador, amb gran renovació de la plantilla, i està competint contra els millors de la màxima categoria.
Sí, la veritat que sí, aquí al final s'ha destacat la feina que fem tot l'equip de treball. Crec que la feina del director esportiu, del Jaume Milà, és brutal. Al final s'ha confeccionat un equip gairebé nou, perquè, com deia, no, aquesta escala de categories no la teníem i es fa molt difícil fer el salt entre segons quines categories, tot i que això no ens limita. L'Adri González ha fet per temporada amb el primer equip i l'any passat jugava juvenil primera divisió. Al final nosaltres creiem que hem de detectar aquest talent, que creiem que a casa el podem tenir, que l'hem de generar, que ha de jugar on ha de jugar per acabar de formar-se perfectament i poder arribar a lo més gran, que és arribar a representar el primer equip. Jo crec que al final és per lo que treballem aquí a Olímpia, és per lo que treballem al futbol base del club, i per un soci com jo que sent el club des de sempre, pues, quin orgull més gran que poder ajudar que això passi.
Doncs Alberto Pobre, director general del futbol base del Centre d'Esport Sabadell, gràcies per haver-nos trobat uns minutets a Olímpia. Un raconet aquí dels vestidors.
A un vestidor i com podem, no tenim més espais.
Doncs ja entenem, com dilluns allà a Olímpia deu ser la Rambla, allò pràcticament. Gràcies i molt bona feina.
Ha parlat d'una acció i tot, o sigui, que imagina't.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tots.
Doncs l'Alberto Pobre, el director general del futbol base del Centre d'Esport Sabadell, no sé si coincidiu que va ser la millor de les notícies del dia d'ahir, ara i fora conyes en aquest cas també, tros de feina que s'està fent en els últims anys, el futbol base, perquè veníem, insistim, d'uns anys on fins i tot el futbol base estava gestionat per una empresa externa al club.
Uh-huh. No, el fet de veure la base, veure els nanos que juguen i ho fan, donen tot pel club, doncs dius, ostres, et motiva molt. I veure els nanos de l'inclusiu, a mi em toca la fibra també. Vull dir, tota la il·lusió que vaig veure ahir a la tarda, em quedo allà i marxo. Però bueno, estupendo.
Aquí els de premsa de Ràdio Sabadell, bé, de Ràdio Sabadell i de tota la premsa, de Sabadell, tenim aviat un triangular amb l'inclusió del Centre d'Esport Sabadell, i és un dels moments més macos, i més esperats també a la redacció d'aquí de tot l'any. Agustí?
Sí, jo crec que el Sabadell ara està en un moment, jo diria, brillant. El futbol base funciona molt bé. Tenim els equips a màxima categoria, el segon equip que pot arribar a pujar. La directiva està fent una gran feina en tots els aspectes, vull dir, realment el club està endreçat, funciona com un rellotge, l'únic que falla és el primer equip, i el primer equip fa malbé tot l'altre. O sigui, què es destaca de l'últim partit? El com va acabar el partit, la derrota, la tristesa, l'enfadament, i realment feia goig l'estadi amb tota la canalla que va venir a la presentació. I això és feina de tots, de la junta del primer equip i dels que treballen al futbol base. I crec que moltes vegades s'enfosqueix la gran feina que es fa en tots els àmbits, grandíssima, a nivell de tot, per culpa dels resultats i del gol aquest que et fan a l'últim minut i de tot el que passa en el primer equip. Però és que realment l'Anna, el Bruno, l'Esteve, l'Albert, tota la gent que està allà, que fa una gran feina, se li enfosqueix la feina quan a l'últim minut, faltant 5 minuts, el Jacobo xuta i li rebota i la fot a dintre. Tota la feina de tot, de la presentació, del treball que es fa durant la setmana, de trobar sponsors, de fer contactes amb els altres clubs, tot això se'n va fer punyetes per un gol. I això sap molt greu, que el primer equip enfosqueixi la gran feina que es fa en tots els aspectes del club.
És que la prova de que el futbol base funciona, jo crec que és el fet d'haver arribat a aquests 5.000 socis que teníem aquest any, que pensàvem, crec que tot això també és culpa donem les gràcies al futbol base, perquè avui en dia jo, que fa temps que em passejo amb la samarreta reclinada pels carrers, a vegades et veies com un ara, com l'estrany, ara veus molta canalla que comença a sentir el club.
Sí.
Això va lligat a l'esport base, els valors del club, a tot plegat. Si a més, és el que, Agustí, no puc estar més d'acord amb tu, el primer equip és el que ens ensorra això, és un mal matrimoni. Però
el club està molt viu i està tan viu que vull. I quan vull l'equip, vull les xarxes i vull tot. Sí. Quan hi ha passotisme, quan ningú comenta res, això quan el perd l'equip, el club està mort. El club està més viu que mai. Mm. I com que està viu, i hi ha molta gent al darrere, la gent s'emprenya, crida, es desfoga, i això és bo. Ara, no és bo que les coses es descontrolin, que la gent insulti o falti el respecte, que això sí que no m'ha agradat mai. Però que la gent s'expressi és bo.
Sí, no, és que, clar, també venim d'una temporada sencera que hem tingut que estar callats, que cridàvem des de casa. I ara que la gent pot anar a la Creu Alta, potser...
Hidalgo va dir al principi, en una roda de premsa, no sé quan va ser, diu, aquest any que no ha entrat al públic he trobat a faltar que em demanin la dimissió i que m'escridassin. Ho va dir en una roda de premsa a principi de la temporada. Uh-huh. Diu, ara ja per fi podré sentir el públic, que jo necessito la gent al meu voltant. Pues això té un risc, que tant t'aplaudeixen com et t'escridassin, i aquest és el problema.
Fèiem el comentari també l'altre dia a la Transmi, ahir de fet, evidentment, que d'altres anys, quan hi havia hagut una presentació del futbol base, la desbandada que hi havia era molt més gran que la que va haver-hi ahir. Mm. Que va haver-hi molta canalla, molts pares que es van quedar al gol sud, a la grada Lino. Mm. I és bon símptoma, ni que sigui per agafar-nos, insistim, a la nota positiva d'ahir, que veig que aquí el debat segueix anant per una altra banda, evidentment, tots els comentaris. Veia per aquí aquesta xifra de partits, també discutida, d'Hidalgo, no? Que parlaven aquí, si la rescato, crec que eren 12 victòries en els últims 53 partits, però deia el Francesc també que agafant els números generals són 35 guanyats, 25 empatats, 35 perduts. Jo aquí insisteixo, faig un matís que ja ho deia la setmana passada. Evidentment, les xifres d'aquest any són molt dolentes, però ficar-les en el sac amb les de la temporada passada, en les quals el Sabadell partia com un dels, no sé si pitjors equips, però equips amb menys pressupost de segona divisió, sens dubte poc favorit a cada jornada, sembla una mica perillós, però sí que és cert, no, això no amaga que els números d'aquesta temporada doncs, s'han de millorar ja.
Jo crec que per mi l'error és continuar amb el director tècnic i l'entrenador de l'any del descens. Jo penso que hauria començat un projecte nou amb un nou entrenador i un nou director esportiu que doni un altre aire, perquè la gent, encara que fos a casa, la gent es cremava. Quan marcava en l'últim minut o fallaves el penalti, aquell de l'Eker, etc, si podríem fer aquí un programa sencer explicant-ho, és que quants socis podíem dormir? Si jo fins als 3 del dematí em dos com dues taronges. És que és socis, esgotador.
Socis i periodistes d'aquesta casa, sí. Puc donar fet, sí, que alguns estàvem desperts fins a...
Estem esgotats. Volem gaudir, volem passar-ho bé. Preferim guanyar un partit 4-0 i perdre el proper fora 3-0. Però necessitem gaudir del futbol, disfrutar, tenir victòries i aplaudir i passar-ho bé. Però això és un sofriment continuat. I que això que perd al final dels partits, ho hem vist tantes vegades, que això esgota la gent. I penso que aquest any el projecte ja ve malament des del principi. Havien de començar amb noves direccions esportives. No?
Jo, després de... Quan vam pujar a segona, permeten que torni a rebobinar, que ja pugem amb dos tandes de penals, després... Ja l'ascens va ser agònic i algú va infartar segur. Val? Clar, la segona ens enganxa una mica contra peu. Som el cué, el que sabem que som els més pobres, però escolta, som els més dignes. I jo crec que la dignitat l'any passat en molts partits la vam perdre. I llavors, clar, aquest any ja comences amb una... Vinga, va, l'any passat ens va anar malament, però aquest any hem fet els deures, ho tenim, fem, va, pum. I el no enganxar-ho crec que crea molt mal.
Però perquè aquest any no et quedes al Capó, una persona més arlequinada que jo? Per què no et quedes a l'Edgar? Per què no et quedes al Josu? Per què l'Adri el descartes abans que el Folk? Per què no quedes amb la base de teva, la que realment sent els colors, i els que tiren del carro en el camp? Perquè el que falta en el camp és gent que tiri del carro, gent implicada, gent que vagi a l'àrbitre quan un li fot la groga perquè li posi la vermella o perquè li pitin aquell penal o aquella falta. Falta gent implicada en el camp. Mm. Falten capitans com el Capó. Falta gent implicada. I no sé per què aquest any te'ls treus de sobre. Realment no ho entenc.
Crec que una altra cosa no li podem discutir, però Hidalgo, la implicació tampoc li podem discutir.
No, està clar, però necessita llavors... el seu braç en el camp. Fa falta un Capó allà, fa falta un Edgar, fa falta un Josu. És que et faria una llista, vull dir, i penso que és un error desprendre d'aquests jugadors, sí, sí. Pel mateix Hidalgo, que hi creien en màxim en el seu projecte. Vull dir que jo penso que l'error és aquest, com s'ha planificat la temporada.
Qui l'ha planificat, com l'han planificat i com hem arribat.
El debat també, per cert, centrat en el tema dels davanters. Aquí al xat dèiem, per exemple, que el problema ha estat la falta de gol. Gavarra i Caixa no estan donant el resultat esperat. Parlàvem per aquí també, fins i tot, que amb un Aníbal Zurdo estaríem a dalt de tot, seguríssim. Evidentment, la contribució d'Aníbal als gols a segona divisió van ser capitals. I dèiem per aquí també que Gavarra i Caixa no tenen el nivell, però que sona també això d'un tal Stoikov, que resulta que ara és a prop del Pichichi de segona, que igual el sistema és el que fa que tots els davanters que portem no rutllin. Bé, jo crec que al final hi ha hagut de tot, perquè ocasions clares fallades pels davanters n'hem vist gairebé a cada partit.
Gavarra per mi no té els mínims, de veritat ho dic, i és un jugador que l'any passat va fer 3 gols. Pregunteu-los als aficionats de l'equip d'on venia el Gavarra, i el fitxes com a davanter estrella, i amb això vas a jugar a pujar de primer de ref. El Caxe és el suplent del suplent del suplent, que també va fer 3 gols, i és l'altre jugador davanter que tens tu. Mira els davanters de l'Albacete, del Balears, del Castellón, mira tals, no tens davanters. I Hidalgo està d'acord amb la plantilla que li fa Manzanera. Hidalgo ens podria explicar si ell està d'acord amb tenir aquests jugadors, perquè no juguen. Vull dir, no, és que els davanters no els fa jugar perquè no hi creu. Creu en Jacobo, que té qualitat, creu en jugadors que ho donen, però és que no té prou, o sigui, ni Gavarra ni Caxe tenen els mínims. Portem 11 jornades, em sembla que són.
12.
12, 0 gols, punyetes. I no sé què cobren aquests jugadors, però han de ser les estrelles de l'equip, 0 gols. Quants porta Dioni a l'Atlètic Balears, punyetes?
6.
És que...
Sagnant,
Fa mal.
El Javi, per exemple, que ens falta gol i els davanters no estan a l'alçada, que no espera al desembre cap golejador, que tots els bons estan ja col·locats, i el Pol deia que ahir no se li poden donar les culpes. Crec que estem parlant d'una qüestió més global, també. Sí. Els davanters, excepte Néstor, perquè van entrar a la recta final i no van tenir cap ocasió clara. De fet, Gavarra va fer bé l'acció aguantant la pilota, que després li arriba a Néstor, però Néstor l'envia per sobre del travesser. El Francesc diu que... Bé, el Farqui deia que Gavarra i Caixa, tots els partits que juguen passen desapercebuts, sense que el Sergi Garcés els mencioni, i el Francesc que el problema el tenim a la plantilla, que no hi ha solucions màgiques, permanència i gràcies. Bé, per anar rematant el tema, Castilla, aquest dissabte a les 5. Us fa por, no us fa por, un equip que ve de 3 victòries consecutives? Creieu que pot ser un partit decisiu pel futur a la banqueta? Com el veieu?
Jo crec que serà d'aquests partits que se'ns presenten com molt difícils i que ha de ser la sorpresa, anar a guanyar. Se'ns apareixerà la Verge de la Salut, el que sigui, però anem, guanyem. I tenim comencem una tònica positiva, que ens pugui calmar els ànims. Jo l'únic que busco és calmar els ànims. De vegades hem trobat resultats d'aquests balsàmics que dius, ostres, ens han anat superbé.
Sense anar més lluny, la setmana passada a Cornellà.
Cornellà mateix. Doncs, i d'altres que en trobaríem anant més enrere. Llavors, jo desitjaria això, el que ens passi el diumenge, no ho sé. Tant de bo.
El Castilla va bé amb una ratxa molt bona, em sembla que 3 partits seguits de victòria. Mm-hmm. El Sabadell està en posicions de sota, però crec que amb una mica més de sort i una mica més d'encert no estaríem tan avall. I potser el Castilla relaxa i pensa, bueno, aquests avui els hi fotrem 3 i cap a casa, i potser és un bon partit per reivindicar-se, i és un camp petit, que potser pots treure els 3 punts, per què no? Uh-huh. I jo no sé si Hidalgo té l'espasa de Mocles en aquest partit, és possible que li diguessin, bueno, si no guanyes el Castilla, estàs fora. No sé fins a quin moment té crèdit o no Hidalgo. Però clar, perdent contra el Castilla més enfonsat el proper partit a casa pot ser un polvorí. No sé si això ho vol la junta directiva en el primer partit. Vull dir que espero que guanyi i que tot es posi a lloc i que això sigui un punt d'inflexió. Uh-huh. De tot cor ho desitjo. Vull dir que si perdem no sigui el proper partit, hi ha una guerra d'afició a entrenador, que això ho hem viscut amb el Saligrat i és molt desagradable.
El Toni diu per aquí, contra el Castilla preguem el senyor, i Margall, que Castilla és un camp per anar a jugar a futbol. A partir d'aquí veurem com es planteja el partit. Aquest Alfredo Di Stefano, hem de confiar, guanyarem dissabte a Madrid. I el Chopo 79 diu que s'han de provar coses noves. Ja ho hem vist aquesta temporada, també, que quan la cosa estava més fotuda, Hidalgo va fer aquella revolució contra l'UCAM. No sé, doncs, això, què tindrà pensat aquest dissabte, però bé. Estarem pendents, perquè sens dubte és un partit que pot definir el futur del tècnic de Canovelles a la banqueta del centre d'esports. El Castilla, per cert, alguna referència? Raül, us agrada el fet d'afrontar-vos a Raül entrenador ara o què?
Bueno, a part de la curiositat, jo em fixaré en el que facin els de casa i ja està, vull dir... No tinc cap referència del
home, tenen molt bon equip, molt bon equip. Vull dir que serà un partit difícil, eh? Mm. Vull dir, és d'aquests partits o que te'n vas golejat o que guanyes 0-1, tipus Cornellà, i t'emportes el partit. Però serà duríssim, eh? Són molt bons jugadors.
M'imagino.
Al final, el que deien aquí, que el camp del Castilla, no oblidem que és de les mateixes dimensions que el Bernabéu, que és aquest Alfredo Di Stéfano, on jugàvem fa poc mentre estaven fent les obres al Bernabéu. Per tant, doncs, bon terreny de joc també per desenvolupar futbol d'una banda i l'altra. Diu el Pol que la part positiva de Madrid és recuperar a Sergi Altimira i a Facu García. Bé, que ens queden 3 minutets pel meu rellotge, i li volia preguntar al Sergi també, ja que hem tingut avui aquí el president de la Penya Arlequina de la Plana, què teniu preparat per aquest desè aniversari? Perquè coincideix amb el dia del Castilla, oi?
Diumenge farem una
dissabte o diumenge, perdona?
Dissabte fem una recepció més limitada per amb uns convidats. Diumenge és l'assemblea ordinària i aprofitem per fer una trobada amb els socis, un vermut, lo típic, una mica de trobada. Havíem pensat altres actes, però tota aquesta temporada d'on venim ens ha fet fer un aniversari de mínims.
10 anys, per això, que sempre és d'orgull que una penya arlequinada arribi a aquesta doble xifra.
I aquí estem, i esperem fer-ne 10 més. Vull dir, la gràcia que tenim un bon nombre de socis i, esperem tirar-la endavant molts anys més encara.
Doncs avui que us volíem portar aquí al Tribunal Preferent per felicitar-vos aquest desè aniversari de la penya arlequinada de la Plana, una de les moltes penyes que té el centre d'esport Sabadell. Res més, nosaltres ho anirem deixant aquí, al Tribunal Preferent de Ràdio Sabadell. Enviem-vos una salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, de l'Agustí Forrellat. Agustí, gràcies per haver tornat aquí a Ràdio Sabadell.
Gràcies, i sempre que ho necessiteu, aquí estarem.
Doncs amb l'Agustí Forrellat, home fort del Creu Alta Sabadell Bàsquet, i també amb el Sergi Esterli, president de la penya arlequina de la Plana. Gràcies, Sergi, per haver vingut aquí a Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau.
Doncs res més, nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu, demà torna la informació relacionada amb el centre d'esports a aquesta casa a Ràdio Sabadell, amb l'Hotel Suís, de la mà de l'Adriana Arroyo. I pel que fa al Sabadell en joc, no us despisteu, que ara venen 4 partits en dissabte. Abandonem els diumenges una temporada, i aquest dissabte a les 5, des de mitja hora abans, 4:45, tindrem allà a la ciutat esportiva de Valdebebas l'Alfredo Di Stéfano, el Sergi Garcés i l'Adriana Arroyo per explicar-nos aquest Real Madrid Castilla centre d'esports Sabadell, que pot ser important, insistim, pel futur del centre d'esport Sabadell, que necessita de resultats molt aviat per allunyar-se d'aquesta zona perillosa del descens a segona ref. Res més, una abraçada molt forta a tota la gent que ens heu anat seguint també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, amb moltíssims, moltíssims comentaris avui. Ja sabeu, la setmana que ve sortejarem aquests productes de marxandatge del centre d'esports. Que acabeu de passar una molt bona nit. Adéu-siau.